time's gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Aunque ayer fueron las torradas, conciertos y fogarons, la festividad de San Sebastián es hoy viernes, 20 de enero. ¿Pero por qué celebramos esta festividad? ¿Qué se celebra? ¿Quién fue San Sebastián? Para profundizar en la imagen y las acciones que este santo realizó en Mallorca, hoy contamos con Gaspar Valero, historiador e investigador de las leyendas mallorquinas. ¿Qué tal, Gaspar?
Hola, buen día, muy bien.
¿Qué tal? ¿Tú ayer pudiste celebrar Sant Sebastià?
Sí, sí, la veritat, sense passar-me, vaig anar a fer la torrada per un desfogueron de Palma i un brindis de la salut de tots. I també a Sant Sada de Foc, de Drac de Nacoca, lo que hi havia moltíssima gent, no vaig poder veure res.
Sí, jo també estuve en lo del Drac de Nacoca. Y bueno, era bastante tradicional, había mucha gente y sí que es verdad que había muchas aglomeraciones celebrando San Sebastián. Sí. Pero la primera pregunta es esta, ¿quién fue San Sebastián?
San Sebastián, per tant, és conegut que és un sant de l'església cristiana, que és un sant que era un soldat romà. No? Per tant, lo primer que hem de situar és que mos trobam cap a l'any 290-300, evidentment després de Crist, com el bon primer cristià, dels primers cristians coneguts, i és l'època de les persecucions de l'emperador Dioclecià, i algun més que hi havia en aquell moment, perquè a més compartien una dualitat, diríem, el d'un virat. Bé, en definitiva, per tant, situam en aquest personatge que després se convertirà en patró de la ciutat de Palma, ni més ni manco, el situant com un soldat romà de l'any 290 i cap al 300. I va ser martiritzat en època de Dioclecià. Per tant, això ja mos situa molt. He de dir, si m'ho permets, que no era mallorquí. És que jo ja no m'ho fio de ningú i, per tant, hem de puntualitzar des de la base. No? És un soldat romà que va ser incorporat com a patró de Palma, per lo que direm immediatament, perquè la cosa és una mica més llarga, però quan vulguis entrar, de fet, la pregunta que tu me fas me permet continuar dient que va ser reconegut com a sant. Bé, el seu martiri és realment ja complicat, perquè va ser assetjat, o sigui...
Le dispararon con flechas.
Executat a flechas.
És la imatge que tenim, no?, del santo atado de manos i pies i con flechas clavades en el torso.
Exacte. Això és el que deim iconografia i els atributs d'aquest sant, és el seu martiri en flechas, perquè els seus mateixos companys de milícia, per dir-ho així, que no seguien el cristianisme, perquè ell es va fer cristià, això és el motiu, no ho he dit, però queda prou implícit, es va fer cristià, i per tant els seus companys i el seu cap, o el seu comandament militar, el condemnaren a mort. I el volgueren executar tirant-li fletxes. Però no va morir d'això. O sigui, un prodigi de fortalesa. Ell era alt, guapo, curro, perquè si també iconografia també mos presenta aquest personatge realment encantador, i escoltau, ell va superar aquesta execució i Santa Irene, o una santa dona anomenada Irene, el va recollir mig mort, clar, greument ferit, i es va recuperar. Increïble. I va tornar davant el governador militar i aquell home no s'ho creia. És a dir, el donaven per mort, no? I resulta que era viu. I per tant, aquí el governador, ja superemprenyat, va, ho dic així perquè eren les paraules fortes, no? Va decidir, va ordenar que el degollassin. I per tant, ara sí que va morir, i va morir com a martiri, per tant, el testimoni de la fe, el màrtir, que dona la seva vida. Per això l'enterraren a unes catacumbes de Roma que tenen el seu nom. Les catacumbes de la Via Àpia tenen el nom de San Sebastiano. Bé, per tant, un personatge reconegut que dona nom fins i tot en aquest món, diríem, en part clandestí, del cristian que s'havien de refugiar contra aquestes persecucions de Dioclecià.
És a dir, que sus restos estaven descansando en unes catacumbes, no?
Sí, sí.
I qual és la història d'aquests restos per a què llegaran?
Encara ara, encara ara. El que té una basílica també a Roma, té una basílica.
Però llegaron parte de los restos aquí a Mallorca?
Bueno, encara falta un poquet que te conti.
Sí, sí, pues sigamos.
Que conti que, clar... bueno, la resposta és que sí, hi ha una relíquia, però si m'ho permet...
Sí, sí.
Aquest fet de que fos martiritzat, com a mínim inicialment martiritzat, la primera part del martiri a fletxes, està relacionat amb la pesta, perquè aquella gent antiga relacionava que la ira de Dios, la ira de Déu tirant fletxes, en forma de malaltia. És a dir, que la malaltia de la pesta era per les fletxes que llançava la ira de Déu. Des d'aquest punt de vista és un Déu castigador, però clar, aquella gent no podia evitar dir, mira, això és un càstig diví. Per tant, aquest tema gairebé apocalíptic va ser interpretat pel papa Agató l'any 680 com a declarar a Sant Sebastià com a patró protector contra les pestes, perquè ell va resistir, això a mi m'encanta aquesta deducció, no? És a dir, en aquell moment varen decidir que si Sant Sebastià va superar les fletxes, era un protector contra les fletxes llançades per la ira divina contra els pecadors humans. No te pareix... total, aquest tema,
sí,
no?
Sí, 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 la verdad que és increïble.
Per tant, aquest sant era patró contra la pesta. Recordeu que passat una pandèmia brutal, per tant, mos relaciona amb aquell tema les pandèmies de pesta, que eren terribles, eh?
Sí, sí.
Per tant, el que vos deia, Sant Sebastià... Mira, un professor meu, un mestre meu, el pare Gabriel Llompart, deia que Sant Sebastià és un seguro de vida.
És un seguro de vida.
Què vol dir? Un seguro de vida per a aquella gent. Per això ho dic com a religiositat popular, ho deim en sèrio, no? És a dir, que quan no hi havia ni assegurances de vida ni una acció sociosanitària clara, era inexistent, Sant Sebastià era el punt on la gent se podia aferrar per demanar que s'aturés aquesta pandèmia. Per tant, el pare Llompart ho deia una mica en broma, però molt explícit, amb el sentit de dir que la gent demanava ajuda a Sant Sebastià i també a Sant Roc, això ho comentarem un altre dia, com a patrons d'antipesta. Per tant, a Mallorca, i això s'ha de dir també, ja hi havia tradició en el segle XV, 1440, hi havia tradició de Sant Sebastià com a pregàries, les rogatives per evitar una pesta ja se feien a Sant Sebastià. Allà hi havia un altar a la seu catedral i pot ser qualque capelleta de carrer en aquell moment. Però l'efecte definitiu, que és molt important com a llegendes de Mallorca, és que a l'any 1523, mira tu, això s'hauria de dir més, ara fa 500 anys...
Just 500 anys farà
just,
aquest
però,
any.
Però justíssim, el 7 de març del 2023 farà 500 anys de l'arribada, dia endavant o dia endarrere, d'aquesta relíquia, perquè... segurament va arribar uns dies abans, però sí que està documentat que la illa de Rodes, recordeu, a Grècia, molt a prop de Turquia, estava a punt de ser invadida per 500.000 de soldats turcs. I clar, el cavaller de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem, que estaven a Rodes, i després passaren a Malta. Per tant, hem de fer aquesta relació històrica. Varen haver de pactar amb els turcs que abandonarien Rodes. I tu diràs, i ara que me contes de Rodes? Bueno, molt, molt simple. Emmanuel Suriavisky, canonge i cavaller de lo que després seria cavaller de Malta, va agafar una relíquia que tenien a la catedral de Rodes i la va dur cap al Mediterrani occidental de tal manera que va arribar, mira tu per on, a la ciutat de Mallorca. Va arribar a Palma i en aquell moment hi havia una terrible revolució i una pesta. Per tant, tot era dol i era violència. També hi havia una terrible repressió. I, per tant, en el final de la Germania, cosa que és molt important per la història de Mallorca, la Germania, i va arribar aquesta relíquia d'aquest canonge de Rodes i la tradició, la llegenda àurea, diu i tot se va acabar. Se va acabar la violència, se va acabar la pesta, i la gent demanava, què ha passat aquí? Aquest prodigi, no? I aquesta pau que ara tenim. I, clar, el bisbe i el canonge es varen dir, és que tenim una relíquia nova. És un braç de Sant Sebastià, que ja coneixíem com a protector contra la pesta.
Però
la
gent no sabia que havia arribat la relíquia?
Ho sabien ho sabien els més propers, no? Vull dir que estaven en relació amb aquest personatge i, per suposat, les autoritats, concretament l'autoritat religiosa, que és el bisbe i el seu capítol catedralici de canonges. Per tant, la gent ho va saber amb mirada també, estan parlant d'un món, diríem, de prodigi religiós. Per tant, la gent s'admirava de que el possible acabament de la pesta i fins i tot de la guerra fos aquesta relíquia d'un braç de Sant Sebastià que arribava de la illa de Rodes. Per tant, molt interessant aquest tema, no?
Sí, sí, i esa és la base per la qual nosaltres cada 20 de, bueno, en este caso, 19 de enero, aunque la festividad se celebra es el día 20.
Sí, nosotros tenemos rebalda.
Claro,
sí.
Entonces nosotros, cuando hacemos esta festividad, lo que estamos celebrando es la llegada, la curación, ¿no?, del brazo de este santo que acabó con la peste de Palma, ¿no?
Sí, de Mallorca en general.
De Mallorca
en
general.
Realmente celebram un patró. Patró religiós, espiritual, però també que dona identitat, diríem, a una celebració i a un brindis, no? I a una missa, per suposat, d'acció de gràcies. Realment, el que és nomenat patró, perquè de patró n'hi havia més d'un, no? I el papa d'aquella època el va dir que de patró només n'hi havia d'haver un. I, per tant, el patró antic, perquè teníem patrons aquí, i el més principal era l'àngel custodi del regne de Mallorca. I quan la gent me demana com és això, sí, l'àngel, o sigui, la festa importantíssima el diumenge després de Pasqua, és la festa de l'àngel.
Claro.
Entesos, no? Per tant,
sí, sí.
Aquest era el patró antic.
I ara és nou,
clar,
entre cometes, perquè ja fa 500 anys, és Sant Sebastià, no?
Sí, perquè... Bueno, un moment, te precisaré una mica.
Sí, 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 digue'm.
Sant Sebastià va anar guanyant perquè, si me permets fer una mica de rànquing com si fos un partit, no?
Sí, sí, digue'm.
Vull dir que anava guanyant posicions i anava marcant gols, si m'ho permetreu, perquè s'entengui millor de que quan hi havia una sèrie de patrons, Sant Sebastià anava guanyant punts i anava guanyant, no és broma, anava guanyant advocació i fervor religiós. Per tant, els seus fans, si m'ho permet novament, anaven augmentant.
Claro, la gente le rendia mayor tributo.
Sí, anava guanyant posicions.
I què va passar?
Clar, i quan el papa de 1634, 1634-1643, que hi ha una sèrie d'edictes, diu que només hi ha d'haver un patró, en aquell moment les autoritats, el bisbe, diríem una pressió popular, ho podem entendre així també, va votar, també ho diríem, es va decantar per Sant Sebastià. Uh-huh. És a dir, que ha guanyat aquesta partida, que és així, vull dir, hi havia una espècie de diríem, d'haver-nos de decidir per un. Per tant, s'abandona l'àngel i també una mica Santa Pretzedis, que tenim una relíquia en el Palau de l'Almudaina, i guanya Sant Sebastià. Uh-huh. Ho podem dir amb aquestes paraules de cursa, quasi, no? De carrera per guanyar.
I així és com se va convertir. Uh-huh.
Sí, a partir de 1634, per tant, tenim Sant Sebastià com a patró. I, per tant, és el referent de la festa ciutadana.
Uh-huh. Val. Moltíssimes gràcies.
No hi havia verbenes en aquell moment.
No hi havia
verbenes. No hi havia música. Això és una cosa...
Important,
jo crec que
important.
Del bisbe...
Segur?
Perdó, és una època... Bueno, teníem sí. el bisbe corresponent, però de Paulí Buixens, vull dir que és conegut. Abans només hi havia... És important recordar que es foc... Les focateres, torrades, per tant, a partir d'aquí. El foc és molt important perquè és un símbol de purificació antimalaltia, això és
clar.
I sí que hi havia foguerons, no només Sant Antoni, sinó també Sant Sebastià, però no hi havia verbena. Hi havia un ofici religiós i foguerons i una certa festa, per tant, podem dir que hi podia haver ball tradicional i una mica de música al voltant d'aquests foguerons, que eren per purificar
clar.
Com a símbol d'eliminar la pesta.
Moltíssimes gràcies per tot el que mos has contat. Segur que havia, jo és primer, molta gent que no sabia la història amb tanta precisió, tan ben contada. Moltes gràcies, Gaspar Valero, historiador e investigador
gràcies
de les llegendes mallorquines.
Per a mi és una passió contar tot això.
I bon Sant Sebastià.
Molt d'anys. Adéu.